tot costa.
El Johan Cruyff puja en terç com a seu alternativa del Barça-València en cas que no es pugui jugar al Camp Nou. S'hauria d'adaptar a correcuita, l'aforament és ínfim, però és un pla B aparentment més raonable que anar al camp de qualsevol altre club.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 27 d'agost de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, de seguida anem amb el preu de Fermín, perquè fons del Barça asseguren que, si vol marxar, l'oferta ha d'estar per sobre dels 50 milions d'euros, mínim un 60. Dèiem que el Chelsea vol Fermín, una altra cosa és quin preu està disposat a pagar per ell. Mentrestant, el Barça ha fet oficial la renovació d'Iñaki...
Meira, encara no ha arribat, eh?
El mail no ha arribat perquè, entre altres coses, el jugador no ha decidit. Mm. Que sapiguem. I, per tant, si Fermín no decideix, el Chelsea no farà oferta si Fermín no li diu que sí primer. Tot això, com dèiem, el Barça sí que ha fet oficial la renovació d'Iñaki Peña fins al 2029, és a dir, la temporada que li quedava i tres més, una renovació que permet que marxi a l'Elx, cedit, fins a final de temporada, i que el club pugui inscriure Stensne a la Lliga. Per tant, ja tindrà dos porters, que és el que li interessava. A l'episodi diari d'on es jugarà el Barça-València de la quarta jornada, una representació de la Lliga ha inspeccionat aquest matí l'estadi Johan Cruyff com a alternativa en el cas que el Camp Nou no estigués a punt. Aquest partit no té horari encara perquè cal primer saber quin dia jugarà el Barça la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Demà es fa el sorteig d'aquesta fase a Mònaco, sorteig que podreu seguir aquí al Tot Costa amb edició especial des de les 6 de la tarda. I l'Espanyol...
Aquí estarem.
No t'està interessant en accés, res del que t'explico. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Charles Piquel, migcampista de 28 anys d'origen suís, però internacional pel Congo. És que no s'ha sentit que el Santi ha fet una broma semàntica. Santi, sisplau, ara sí.
No, ara no té gràcia.
Ara ja no té gràcia. Ara. Charles Piquel.
Després parlarem dels fitxatges de l'Espanyol i serà el moment.
Doncs sí que té relació amb un esport, el Piquel. Migcampista de 28 anys d'origen suís, que, com dèiem, és internacional pel Congo i que arriba procedent del Cremonese italià. No es tanca encara el mercat blanc i blau perquè volen un altre mig centre, que és el retorn d'Urco, que ara, vaja, que és propietat de la Real Societat. I el Girona avui s'hauria de fer oficial el traspàs del defensa central txec Krejci al Wolverhampton. Estem pendents d'un moment a l'altre. Es farà oficial. El jugador es va acomiadar ahir dels companys abans de viatjar cap a Anglaterra i el club gironí avui ha presentat el lateral Àlex Moreno, que ja va debutar diumenge passat a Villarreal.
D'aquí una estona el Sergi Andreu amb tots els ets i uts del mercat de l'Espanyol, que com veieu no està encara tancat, i el Solà amb els del Girona, que tot i la presentació d'avui no està ni de bon tros tancat. De fet, el jaroteo a Montilivi fins dilluns és per fer-ne gairebé una docusèrie.
A primera, avui es disputa un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, el Celta-Betis, a les 9 del vespre. Tots dos, per aquelles dates de la sisena jornada, tindran partits de l'Europa League. Juga avui aquest partit.
Clar, la Champions, com sabeu, la primera jornada fan allò de tots dimarts, dimecres o dijous, i l'Europa League fa el mateix aquella setmana, però realment que després de la jornada 2 juguis un partit avançat a la jornada 6 crida la...
El Madrid no ha impugnat, no?
Ni l'Osasuna. No. És el que em preocupava més a mi. A mi el Madrid impugna poc, però l'Osasuna ho té més per la major.
Pel que fa a les competicions europees, dèiem abans que demà hi ha el sorteig de la Champions. Avui es juguen les últimes eliminatòries de classificació. En joc el Karabakh Ferencváros. El Karabakh, recordem que va guanyar l'anada 3-1, ara mateix acaba de començar la segona part i guanya el Ferencváros 0-1. Per tant, aquí hi ha emoció, compte, però de moment passaria el Karabakh. I això...
Quina il·lusió.
Bé, doncs tenim, com sempre, com ahir ja, de fet, el Barça Xulé molt pendent, perquè ja va passar, recordem, l'Almaty s'ha classificat. De fet...
Estic dubtant si aquest any farem la secció habitual amb Torquemada sobre el Bodo Glim, el Pafos, l'Almaty, o, si mira, Déu vol, hi passa el Karabakh.
Has dit els tres que van passar ahir, l'Almaty, el Pafos i el Bodo Glim noruec, en aquest cas, i, efectivament, ara mateix hi ha aquest partit del Karabakh. També avui s'ha de jugar el Benfica Fenerbahçe, el Bruges Glasgow Rangers i el Copenhagen Basilea.
Vaig tenir l'honor de seguir el tram final del Pafos Estrella Roja. L'any passat el Barça ja va jugar contra l'Estrella Roja i no hi havia per on agafar-ho, doncs els ha eliminat el Pafos.
El Pafos ja l'entrena un ajudant, exajudant d'Emery.
Sí, ara no em facis dir el nom, però...
Juan Carlos...
És que em surt Granero, però no és Granero.
No, sí, però tens raó.
Carcedo.
Carcedo, Juan Carlos Carcedo.
I juga David Luiz.
Qui, el brasiler?
Sí, que ja no és... Ja, no,
ja, ja, ara ja... calveja, però jugar al Pafos?
Sí.
Però no vas estar mirant-lo?
Sí, però no...
No, no, és que bueno, no juga. Està, però no juga.
Ah, d'acord.
A part, he dit el tram final, no em vaig empassar.
No.
A mi m'ha cridat força l'atenció.
És suplent.
Que estiguessis mirant el Pafos. En bàsquet, el Hajopos Lleida ha fet oficial el fitxatge per una temporada del pivot hongarès Giorgio Coloman, de 29 anys, arriba del San Pablo Burgos. Aquest matí ha començat l'Eurobàsquet. Entre els partits d'avui destaca la victòria d'Alemanya sobre Montenegro per 106-76 sense Mumbrú, que ahir va ser hospitalitzat per una infecció, recordem que és el seleccionador alemany. I destaquem també la derrota de la República Txeca en Portugal, perquè hi tenim un conegut a la banqueta txeca, Diego Ocampo, actual entrenador del Baxi Manresa. De moment s'ha estrenat amb derrota.
Recordeu que amb Txèquia no hi juguen per lesió els dos txecs del Barça, ni Veselin ni tampoc Satoranski.
I la selecció espanyola debuta demà al migdia davant Geòrgia. En ciclisme, a la Vuelta, victòria per l'UAE a la cinquena etapa disputada aquí a Figueres. Una contrarrellotge per equips. Vingegaard és el nou líder en solitari. El català Marc Soler se situa a 8 segons del mallot vermell.
L'Isaac Vilalta ens resumirà com ha anat aquesta primera etapa catalana de la Vuelta i suposo que ens explicarà l'intent de sabotatge del recorregut de l'equip d'Israel, que vaja, s'ha quedat tallat per la meitat, per dir-ho així, perquè han intentat frenar-lo un grup d'activistes.
I en tenis, a l'Open dels Estats Units, estem pendents del partit que està jugant Djokovic de la 32ens de final contra el nord-americà Zachary Svajda. Compte que Svajda ha guanyat el primer set per 7-6.
És
un clàssic de Djokovic. El segon, de fet, domina el servei per 4-2. I sí, amb servei, sí, per tant...
Sí, per tant, el segon avisa'ns, que ens començarem a amoïnar.
Si no, no
i, sobretot...
És que hi volia posar una mica d'emoció, però ja m'ho has aixafat.
Tindrem ull de falcó avui, no fos cas que per valorar... Vaja, jo espero que no, l'eliminació de Djokovic.
I a la categoria femenina, aquesta matinada passada, Osaka ha derrotat la belga Minen i Coco Gauff també ha superat l'australiana Tomljanovic. En atletisme, entre avui i demà es disputen a Zurich les finals de la Diamond League. Duplantis, estem pendents perquè ha d'intentar un nou rècord del món en salt de perxa. L'actual el va aconseguir aquest mateix estiu, superant els 6 metres i 29 centímetres.
Molt bé, doncs pendents de si Duplantis arriba a la mítica, al mític llistó del 6:30. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem si traspassaríeu Fermín al Chelsea i us oferim tres opcions. Sí, per 50 milions. Sí, però per més de 70. O bé no. Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra, com sempre, a qualsevol de les xarxes, de les nostres xarxes socials.
Aquest no es podria traduir com a baix cap concepte, però no és normatiu i hem preferit fer-ho de manera monosil·làbica pel que he anat veient el... Hi ha ferminisme entre la nostra massa social. Des d'ara i fins a... Perdó?
Pobres. No, els feministes, pobres.
Perquè veus clar que...
No, clar, no, però...
Estàs dient pobre.
No, pobre és el Barça.
Ara, invasió de... ara començarem la...
Pobre és el Barça.
Ara de seguida començarem a parlar-ne. Des d'ara i fins a 8:45. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
No sé si ni si caldria avui, perquè la indisciplina ha estat generalitzada. Senyor Santi Jiménez, bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi Costa. Tot bé, sí.
Sí, m'agrada. Senyora Mireia Ruiz, això sí que és nou, que la Mireia em baixi camp. Sí, hola, Mireia, bona tarda.
Molt bona tarda, és que m'he sentit interpel·lada i m'havia de defensar.
Però no m'ha semblat que hi hagués acritud en el comentari.
Ja t'interpel·laré més.
Al principi he dit pobres, quan, he aguantat, i quan ha tornat a dir pobres...
Crec que et falta química amb Santi Jiménez, perquè crec que quan t'hagis de sentir interpel·lada...
Ho
perseveràs amb nitides.
No anava per tu, no gens.
Vinga, va, fot-li Sam. Anava a dir Salva i és fot-li Sam.
It's Britney, bitch.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Està finet el bo d'en Sam. No per la tria musical. Britney Spears et mereixeria uns quants partits de sanció, però, en fi, give me more és el que podria dir el Barça en cas que el Chelsea faci. Hola, que volem Fermín. Això seria després que Fermín digués que se'n vol anar al Chelsea, que encara està per saber. Roger Arbusà, bona tarda.
Bona tarda.
Com ho tenim tot plegat?
Doncs mira, que el Barça d'entrada no marca cap preu d'entrada, vol deixar clar que no està en venda, que el club no ha posat Fermín a la venda, i mentre espera la decisió de Fermín, sí que avui des del club consideren que 50 milions són insuficients. De fet, ens diuen que ni de broma, 50 milions ni de broma, i que si Fermín diu que vol marxar, esperen una oferta de 60 o 70 milions. Això és el que ens diu el club. Mentrestant, insistim, esperen la decisió de Fermín, no tenen cap input encara del jugador. Tot el que saben, ho saben per l'entorn i per la premsa, com aquell qui diu, que està esperant decidir, i per tant, pendents tots d'aquestes 48 hores com a molt que s'ha marcat el jugador i que decidirà demà com a molt tard.
Molt bé, doncs ja tenim un preu aproximat, tot i que fa bé l'Arbu de remarcar que el Barça no és que l'hagi fixat, perquè si el Chelsea vol alguna cosa ja avisarien. En tot cas, Santi i Mireia, començaré per tu, Mireia, que et veig especialment afectada amb la situació. Entenc que tu a la pregunta que fem avui respondries un no sense condicionants.
Jo diria que no, exacte. D'entrada, més enllà del que molts culers entenc que diuen, que és, no, esclar, és de casa, parla català, és molt del Barça, és més igual. O sigui, més igual, ho aplaudeixo molt, estic molt contenta que sigui així, però és que per mi seria un perdre molta qualitat a la plantilla. I crec que Flick és una de les coses, ja es va empipar amb la deu d'Íñigo Martínez, entenc que s'empiparà amb el de Fermín. L'opció de Fermín és Dani Olmo, que és un jugador que ja ens va ensenyar la temporada passada que es lesiona molt sovint, que no se'l pot...
Estem començant a treure les espases, eh, ja?
Home, és que... Sí, és que tinc la sensació que justament la posició de Fermín és un jugador que té molt de gol. La temporada passada no va arribar als 10 gols, però crec que en va fer 9, i entre les assistències és que potser hauria participat entre uns 15 gols. Ara t'ho miro. Però és un jugador que té molta arribada, que té gol, que el Barça... és una cosa que necessitarà aquest any, que no pots esperar els registres de Lewandowski, ni molt menys a la temporada passada. Que és una posició, la tercera alçada del mig camp, la pot cobrir Gavi? Sí, però és que Flick tampoc no li està donant l'oportunitat. La pot cobrir Dani Olmo? Òbviament, hauria de ser el jugador titular, però és que es lesiona cada 2x3. Fermín ha de marxar? És que tinc la sensació que el Barça perdria qualitat, i que no és una... per molts diners que faci el Barça, per molt que s'ompli la caixa, per molt que sigui un ingrés absolutament net perquè és del planter, ostres, jo crec que és una baixa sensible.
Dades de Fermín, 8 gols, 10 assistències la temporada passada.
Mira, veus? Doncs per qui anava?
És que a mi també em fa molta pena quan veig els documentals aquests d'animals, que els cocodrils es mengen els xaiets aquests, que són coixos o són molt petitons i no poden creuar el riu, i els cocodrils se'ls mengen.
A veure com ens quedarà la metàfora, Santi.
És que el peix gran es menja el peix petit. Tu t'has endut a Joan Garcia i el Chelsea és molt més gran que tu.
El peix gran a dia d'avui respecte al Barça.
Sí, jo compro tots els arguments de la Mireia.
Santi, el Chelsea és peix gran, però...
Molt més gran.
Però si el Chelsea hagués vingut a buscar la Minya Mal, no hi hauria aquesta passivitat del Barça de... Bueno, nosaltres no volem que marxi...
Quan tu ets pobre, has de triar.
Clar, clar, no, sí, jo...
Tampoc no cal ser tan...
Escolta...
Tan curt, vull dir, que ve la Premier, 60 milions, 70 milions, que em paguin més... No estan pagant borrades per altres tipus de jugadors?
Sí, sí, o sigui, paguen borrades, però és que el Barça és de meargo que necessito ir a ver a mi madre a Granollers.
És que poder és una...
Que... I si luego me das un cigarro para luego.
Poder és una cosa que el Barça també ha de prendre. I potser és l'oportunitat que el Barça prengui a negociar, però tot i així... És
però
que...
si el jugador vol marxar, aquí no pots fer res.
Absolutament.
I el Barça, a més, té una altra cosa, que és que no pot igualar... O sigui, en una situació així, si tu tinguessis un jugador estratègic com ell, que jo estic d'acord, que s'hauria de quedar, però, hòstia, festa fotre, és que ets pobre. És que...
És veritat que no sabem la decisió de Fermín. Potser Fermín es planta i diu, no vull marxar, o arriba allà i diu, escolta'm,
ole per ell,
tot el que m'està passant aquí últimament...
I li posem marxo. Una porta i un bar de Frankfurt al Camp Nou, perquè seria un favor tremendo que li faria el Barça. Seria un favor...
Quedar-se?
Sí, jo crec que... El que passa...
Depèn de qui li preguntis.
Al nivell esportiu.
Clar, clar.
A Flick li faria un favor, a Deco... mig, i a la porta potser sí que li fa un favor.
És que hi ha una qüestió que és... Va més enllà del fair play financer i d'arribar a l'1-1. És que l'exercici apunta de nou a unes pèrdues brutals. L'exercici econòmic, la compta de resultats va... I ho fas...
L'exercici...
Passat...
Però...
Ja va ser 91 milions de pèrdues i va sortir ovacionat a l'assemblea.
Val, però tu estàs parlant de la temporada...
Aquest que no s'han presentat als comptes,
val.
Tampoc pinta massa bé.
Però si venguessis Fermín ara, ja no ho arregles, perquè això correspon clarament a l'exercici vinent.
Però, bueno, en teoria...
Has d'anar compensant, això.
Has d'anar compensant. Sí, és que la situació econòmica és molt fumuda.
No, totalment.
I tu ets un nyu d'aquests, coix, mig, tot tu que està creuant i tots els nyus grans han creuat el riu, i hi ha uns cocodrils que van vestits amb la samarreta del Chelsea, allà pel riu, que fan nyam-nyam-nyam-nyam-nyam, i se't mengen. I com tu vas fer amb Joan Garcia, pues... Assumim-ho.
Jo, justament per tot això...
I ojalà el Chayet, el nyu Fermín, es salvi i arribi a l'altra banda del riu i amb la samarreta blaugrana, però... jo crec que també, com passen a les... Mira, la metàfora aquesta, com passen a les manades de nyus, també deixen els més tontos darrere perquè se salvin els altres.
Mira, em va molt bé aquesta metàfora enorme en què el Santi Giménez ha situat el Barça respecte al Chelsea, o el que seria el mateix la Lliga vers la Premier League, perquè tinc en línia un periodista de referència quan parlem de la Premier. Guillem Balaguer, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Què tal, tot bé?
Tot bé, tot bé. Començant la festa, com tots.
Guillem, començo per aquest fil que ens estirava el Santi i que jo crec que té tota la base del món, perquè estem veient com el, no només el Chelsea, equips de la Premier venen a pescar a la Lliga, jo diria que amb facilitat, per no dir que sobrats. Fa uns dies el Getafe va vendre el Derete, ara hi ha un acord perquè el Crystal Palace compri Jeremy Pino al Villarreal per 30 milions, Krejci, en parlarem després, amb el Wolverhampton per també vora 30 milions. Realment la Premier veu la Lliga, com això que deia el Santi, com xaiets on es pot venir a comprar amb relativa comoditat?
És que la Premier està buscant els millors jugadors, cada cop més els millors jugadors especialitzats en una cosa, perquè el joc de la Premier cada vegada s'assembla més al joc de posició que va fer tan famós el Pep. Aquí necessites jugadors intel·ligents, especialitzats i amb una capacitat d'adaptabilitat gran. I els trobes a Espanya. Produïm jugadors boníssims, tan bons que quan marxen arriben altres i arriben també a un nivell que porten els seus equips a tenir èxit a Europa, per exemple. No hi ha por als equips espanyols per vendre, perquè saben que els poden substituir, i per altra banda, lògicament, pues, afavoreix els números. Els diners que té la Premier no ho té ningú. És una pescadilla que se muerde la cola, perquè tenen la Premier, tenen més diners, ho fan tot molt bé, cada cop estan més professionalitzats, les instal·lacions són les millors, venen el producte millor que ningú, hi ha més publicitat, això porta més diners, millors jugadors, bla, és que és impossible de parar. I, de fet, si mires els números del que, per exemple, ingressen per, només per drets de televisió, que és la clau aquí, evidentment, que són 990 milions d'euros a l'any, 1.900 milions d'euros a l'any, 1.900 milions d'euros a l'any, i la Lliga, 990 milions. O sigui, 1.000 milions menys. Això és de l'acord domèstic que hi ha. Els drets internacionals són, la Lliga són 897 milions d'euros, 900 milions d'euros. La Premier són 2.000 milions d'euros. Això és el que els arriba, i lògicament, a un equip mitjà de la Premier ingressa 3 vegades més que un equip mitjà de la Lliga Espanyola. Així que van a buscar el talent on hi sigui, i on és? Pues a Espanya.
Si, per exemple, parlem del cas concret del Chelsea, és el que dius, quan els ingressos de televisió gairebé tripliquen els de la Lliga, això permet que, òbviament, els clubs, fins i tot amb grans despeses, puguin ser rendibles. Però el tipus de control financer que hi ha no aixeca cap alarma, per exemple, sobre el Chelsea, que cada any veiem que fitxa i fitxa, i no sé si el rendiment esportiu després acaba de donar-li prou beneficis al camp.
Sí, però no et quedis amb la idea del que gasten, que sí, que és una xifra espectacular i segurament està entre els que més del món, però després venen molt bé, també. Venen molt bé. Aleshores, el gas net no és tant, i és assumible. A més, fan, entre cometes, la trampa de contractes llargs que permeteix una amortització barata cada any. I si la cosa no surt bé, perquè a més els sueldos que solen pagar els jugadors del Chelsea són baixos, és fàcil de desprendre's dels jugadors. Si ho fan bé, aleshores els hi pugen el sou. Fermí és un cas a part, perquè us estava escoltant, i efectivament cobraria quatre vegades més del que cobra ara, per tant l'interès de Fermí és obvi, però em diuen que no hi ha oferta. No sé si voleu parlar d'això, però em diuen que no hi ha oferta.
No, de moment no hi ha oferta. No.
Oferta oficial, Guillem. Oferta oficial.
No hi ha oferta oficial.
No.
Mira, com diria Don Corleone, les haremos una oferta que no podran rechazar. Però no la faran fins que Fermín digui que sí. Exacte, és això. Si Fermín diu que sí, aleshores es plantaran i faran l'oferta oficial, però de moment no hi ha oferta oficial. I l'oferta que faran serà temptar molt a una junta que necessita quadrar números.
Perquè, Guillem, no sé si anaves per aquí, però jo m'ho preguntava en veu alta ahir. El Chelsea, esportivament, quina necessitat té de Fermín, tenint en compte que té Cole Palmer i que aquest estiu, de mig del camp o de línia de tres quarts endavant, vaja, crec que ha fitxat dos equips.
No, té la General Motors. Som. La plantilla de la General Motors treballa amb menys gent que el Chelsea.
Tenen és un jugador diferent el que tenen. Jo crec que l'entrenador i el club els agrada moltíssim. Deixa'm afegir que les xifres que han sortit venen de Barcelona, no sé si del diari o del club o d'aquí, perquè el que ha fet de moment el Chelsea és contactar la gent del Fermín i li han dit, pues, com va lo vostre? I aquí s'ha acabat el tema. Efectivament, com els hi agrada, pues, suposo que si arriba el sí de Fermín i la sensació que tenen a Londres és que li fa tilint la possibilitat de cobrar quatre vegades més i de venir a un Chelsea que és guanyador també, o sigui, no és que vagi a un equip que estigui patint ara mateix, amb opcions de Champions, lògicament amb opcions de títol, inclús en un any en què el City no està tan dominant i l'Arsenal ja veurem, en fi, és una opció atractiva. Però, com diem, de moment no hi ha hagut oferta.
De moment no hi ha res, però pel que dius, si el jugador s'hi veu, tu creus que això anirà endavant, eh?
A veure, amb les xifres que s'estan dient, no. No. També és el que m'han dit i pot ser que sigui part de la negociació. 58 milions d'euros, no. No els hi sembla car. No és un jugador pel que farien un esforç brutal que arribés, jo què sé, 60-70 milions, no estan interessats en això. Si és una xifra que és assumible i que creuen que és el que val el Fermín, pues, tirarien endavant, jo crec que sí.
Doncs si creuem la informació de l'Arbusà, que és de 60 en amunt, i la del Guillem Balaguer, que és que el Chelsea no vol arribar...
Sí, però aquí tothom
està negociant.
Aquí tothom juga les seves cartes, fet, i uns diuen de qui no baixaré, i ja veurem, i els altres diuen de qui no pujaré, sí, i ja veurem.
De fet, em sembla que el Chelsea, amb tots els fitxatges que ha fet aquest any, que ha fet bastants, i també, com deia el Guillem, ha venut per 200 i pico milions.
Sí, sí, avui ho miràvem amb el Roger a Transfer Market, que li donem tota la credibilitat, però no ens hem posat a comptar tots les operacions del Chelsea.
I, pico, i volen arribar a 400.
Hi ha 10 milions de diferència entre el que han gastat i el que han venut.
Tenen, és el que deia ell, que venen molt bé.
És acollonant. A mi m'ha deixat astorat.
I no han fitxat a cap jugador per més de 50 milions d'euros. De fet, Estevao, em sembla que és el que millor els ha sortit de tots, l'han fitxat per 35 i mig.
Clar, però Estevao té 18 anys...
Però els hi ha sortit de collons,
ja,
eh?
Ja, ja, ja. Bueno, Joao Pedro, que va ser arribar i moldre al Mundial de Clubs... Sí, sí.
Estan fitxant jugadors de sub-23, sub-24, però no més enllà. Això què vol dir? Que el club té la facilitat de negociar, com dir que amb sous més baixos te'ls pots treure de sobre si no els serveixen. No han costat tant com els està costant els jugadors, per exemple, al Liverpool. Però aquesta és la part bona. La part dolenta és que Enzo Maresca diu, sí, ja, però jo vull jugadors que m'ajuden a guanyar ara, avui, perquè m'esteu demanant, m'esteu exigint títols i amb jugadors joves costa més. Però bueno, estan intentant trobar una fórmula en el que tothom estigui content. I un Fermín, per exemple, ajudaria en aquest sentit.
Molt bé. Home, evidentment, igual que li passa al Barça, que la presència de Fermín, sigui titular o no, li dona més profunditat a la plantilla, li passaria al Chelsea, com explica el Guillem. Guillem, abans d'acomiadar-te, aprofito la que tinc en línia per preguntar-te per un tuit que has fet ahir nit i que m'ha cridat l'atenció. No té res a veure amb això que ens ocupa, i sí té a veure amb els insults racistes que va rebre Vinícius al Carlos Tartiere Oviedo i la reacció suposada a aquests insults de Vinícius enviant a dir dels aficionats i convidant-los a baixar a segona. I em crida l'atenció la teva reflexió, en el sentit que més enllà de qui es posiciona a favor o en contra de Vinícius, creus que són poc empàtics amb el brasiler? Com a gremi, fins i tot.
Aquesta m'agradaria fer-la, aquest debat amb el Santi un dia, on ell vulgui, perquè penso que es posarà al meu costat, però serem dels poquets que entenem que el debat mediàtic es queda sempre al mateix punt. Es reconeix que la causa de l'enfado del Vinícius és perquè l'insulten, però se li diu que no es comporti malament, que no digui les coses que diu sobre l'Oviedo, per exemple, o que no cridi l'atenció, que es comporti. Quan les dues coses parteixen de lo mateix. Les seves protestes és una lluita constant contra un entorn hostil. I ell ha de viure amb una doble identitat. Ell és desafiant, és competitiu, és alegre, però al mateix temps l'estan mirant i l'estan definint des dels ulls d'aquells que el jutgen, que, per exemple, a nivell mediàtic, som tots iguals. Són homes, generalment, blancs, que no han tingut l'experiència que ell ha tingut. I en lloc d'intentar entendre a partir dels que han tingut una experiència semblant, veus les reaccions dels diaris i els debats, i com dic, són tots els mateixos. Diem més o menys el mateix. I com dius, no hi ha gaire empatia pel que està passant al Vini, que com dic, el seu comportament, la seva manera de jugar, la seva manera de celebrar, tot ve de la mateixa fons, que és que està en un entorn hostil.
Doncs la reflexió del Guillem Balaguer, vaja, jo crec que cada cop que n'hem parlat aquí al Tot Costa la cosa ve a ser la mateixa, que és que els insults racistes no tenen cap mena de justificació, i les respostes posteriors doncs no han d'anar relacionades en absolut ni com atenuants ni com a res que s'hi assembli el que passa amb el brasiler per aquests camps de Déu. Guillem, sempre és un plaer parlar amb tu. Una abraçada forta, gràcies.
Igualment, Jordi, una abraçada. Adéu. Adéu.
Ja em disculpareu aquesta digressió, però em va semblar interessant aquest tuit del Guillem Balaguer i m'ha semblat oportú comentar-lo amb ell. Tornant a Fermín, el Santi i la Mireia ja havien dit la seva, amb el que ens aporta el Guillem des de Londres.
Bones notícies ha aportat.
Sí, trobo que sí.
No?
Bones notícies, en quin sentit?
A nivell esportiu.
És que jo crec que el Barça el que no pot fer és doblegar-se a la primera oferta que li arribi. O sigui, és Fermín, és un jugador capdalt, és un jugador que Flick ha dit diverses vegades que no vol que marxi, que ell mateix, després del Gamper, va dir que no volia marxar, que a la gent li agrada, pel que ha dit la Mireia, perquè és molt bon futbolista, i a més, a part del que ha dit la Mireia, perquè Dani Olmo es trenca molt. Hi ha això, però és que arribar a una negociació, com una mica que deia la Sònia, que deia, és que si, has de negociar. O sigui, si tu et veus que tu ets el peix petit, com a mínim que els hi costi endur-se'l. I si diuen, és que no pagarem més de 50, doncs aleshores no en parlem.
Sí, sí, no te l'emportes.
El que passa és que norma número 1 de qualsevol fitxatge, els jugadors van on volen anar.
Clar, això per descomptat, però és que a part és que jo crec que no...
Sí, jo crec que hi ha una part bona i una part dolenta. Jo tenia entès que li doblaven el sou. Guillem Balaguer ha dit que li quadripliquen. En quadriplicació...
És difícil resistir la tentació, no?
Bé, és que no sé pas què t'encora aquí.
Però escolta... Fa poques setmanes al Gamper, ahir l'escoltàvem, Fermín va dir que es quedava.
I a part molt clarament, va dir repetiu.
Era arran d'una oferta al United,
vau
dir.
Era, sí.
No sé si li quadriplicaven, però segur que sí que li duplicaven. Vull dir que no sé si Fermín actua per diners o per un mòbil esportiu o per qüestions personals, com ahir comentava el Ferran Martínez. No ho sé, a mi m'encaixa tot plegat poc i sobre el mòbil o la tesi de que el Barça s'ha de fer valer, que en condicions normals ja estaria d'acord, doncs és que ja m'ho has argumentat tu abans.
Sí, clar, però
has de quadrar els comptes.
Has de quadrar els comptes, però millor amb 70 això, si els hi poses molt amunt i si es tornen bojos... A mi el que... Jo he estat mirant la llista, ja ara no la tinc aquí davant, però la llista, l'he posat a la web del diari, el que ha pagat aquest estiu, no han pagat més de 50.
Mm-hmm. Sí, ho deia el Guillem.
I tenen pasta per avorrir, perquè a més, amb les vendes han equilibrat bastant.
Total, sí.
El que passa és que també hi ha una part esportiva, que jo no sé què haurà parlat Fermín amb Maresca.
Si tenen 35 jugadors a la plantilla.
No, però hi ha 14 que encara... Ells volen arribar, segons el seu pla de negoci, a vendre aquest estiu per valor de 400 milions.
I en porten 200?
200 i pico. 270, una cosa.
276 en baixes.
276 en baixes, que és una burrada.
Sí, sí.
I volen arribar a 400. I el que passa és que és una cosa que deia el Jordi Costa. On jugaria Fermín, juga amb el Palmer.
Jo crec que té més opcions de jugar al Barça que al Chelsea. Això, veient el...
I si mires els números de Fermín al Barça... en partits jugats, després de tornar als Jocs Olímpics i tot això, ha jugat molt.
Molt.
Sí. Jo tinc la sensació que va acabar la temporada titular.
Clar, perquè Olmo estava més aviat.
Com diu la Mireia, Olmo...
I ha començat.
Però...
El primer partit, a mitja part, sí que és veritat que...
Jo crec que no ha començat bé.
Però la pretemporada...
La pretemporada no la va fer bé. Va fer un bon Gamper.
Això sí, però la pretemporada, que és on s'havia de decidir, per mi el problema de Fermín no va ser esportiu, va ser extraesportiu. I la seva mala pretemporada ve dels problemes i de les males gestions que va haver-hi de vestidor a la gira asiàtica, no a nivell esportiu.
Sí, però hi ha una frase de Flick en la que diu abans d'anar a jugar contra el Mallorca, que diu, després de jugar al Gamper, que diu, a mi Fermín no me ha gustado durante la pretemporada, però sí que em va agradar molt el Gamper.
I el posa de titular al primer partit.
I a la mitja part el canvia.
Sí. Bueno, i després l'altre dia contra el Llevant no tenia un minut.
Però jo aquí del no tenir un minut, jo ja no sé si és que... Perquè el dia abans de jugar contra el Llevant, Flick a la sala de premsa va sortir com molt esquerp, molt sec, molt així. Jo crec que ja sentia campanes i després hi ha una imatge a l'estadi del Llevant d'ell agafant a Fermín i parlant amb ell i fent-li...
Seguts a la banqueta, és veritat, sí. Que la vaig veure.
Com dient, mira, estem passant per un mal moment, jo et recolzo... Jo crec que Flick era això, és indubtable, és més de Fermín que Mireia.
Sí, sí, fa... Vaja, Flick és de tots els que té ara mateix a la plantilla, sí, sí. Ho va dir clarament a la roda de premsa de, del cap de setmana passat. Jo crec que aquí hem d'intentar fugir de sentimentalismes, que els comprenc. Aquí tenim dos nos, però la pregunta és molt fàcil. Si el Barça creu...
Es pot evitar, no?
Si el Barça creu que sense Fermín perd opcions d'aspirar el que aspiri aquesta temporada, que li baixen ni que sigui un 5%, no el pot vendre. Llevat que l'oferta sigui un disbarat.
Llevat que ell digui que vol marxar.
Però, clar...
Tenint en compte que la idea és, si marxa Fermín no torna ningú, evidentment, un tant per cent et baixa d'opcions perquè perds un efectiu.
Clar, però
i perds
sortirà...
un efectiu que no és el 18è de la plantilla, que
no.
Potser és el 12 o el 13.
Però et sortirà...
I més en el futbol dels 5 canvis d'ara, que tens moltes més opcions de tenir més minuts.
Aquí sortirà tot a mirar que Dro sigui el nou Fermín.
Clar. Clar, clar.
Home, i des del club però... he de dir que tenen moltes bones sensacions posades
perquè,
i parles amb tothom i et dius una meravella.
Com Dani Olmo... Ja diguem-ne, l'hem enviat a la Corachan. Hauria de ser...
No, no, és que això...
Hauria de ser Dro el que ocupés el
això,
seu lloc.
Això forma part de la pregunta. Dani Olmo, la previsió és que aquest any jugui regularment o que sigui com la temporada passada?
Si marxa Fermín, Dro jugarà molts minuts.
Doncs ja hi arribarem.
Ho hem dit ahir, que la direcció esportiva hi pensa ja, en el cas que Fermín marxi, i sap que arriba Dro i que pot entrar a la rotació.
Això està bé.
Sí, té 17 anys,
Clar, està bé, i són els tècnics del club, en aquest cas Deco i Flick, els que ho han de decidir, perquè són els que tenen tota la informació, però arribarà algun dia, perquè és futbol, que l'aposta no anirà bé. Fins ara ha estat tot de conya, però hi haurà un dia que el Dro de torn no tindrà el rendiment de Fermín. En fi, que tenim dos nos a la taula, a veure què diu vosaltres. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Traspassaríeu Fermín al Chelsea? Sí per 50 milions, sí per més de 70 milions, no baix cap concepte.
Audiència ferminista. Un 59% de l'audiència diu que no traspassarien Fermín, un 37% sí, però per més de 70 milions, i només un 4% el traspassaria per 50 milions. Els del no, el Xavi Rams diu un jugador jove, molt de recorregut i que s'identifica amb el club i ens el volem vendre, prou roqueries per aquest estiu. Ja és suficient amb el serial inacabable de la tornada al Camp Nou. Sac culer, Fermín és la millor mitja punta que tenim. Té gran capacitat defensiva, pressiona bé a dalt, és un gran assistent i també té gol. I com a interior també compleix ajudant a la sortida de la pilota, al sacrifici defensiu i a la distribució de joc. Jo no el venia. El Sergi s'apunta a la teoria de la Mireia. Dani Olmo no només es passa mitja temporada lesionat, sinó que a més quan juga és molt irregular. És imprescindible comptar amb un jugador com Fermín per estimular la competència i tenir un futbolista de garanties quan Olmo no hi sigui. Els que depèn de l'oferta, com el Damià Feixas, fa anys que parlem d'una venda dolorosa i crec que si el Chelsea arriba als 70-75 milions, ha arribat el moment de fer-la. El seu lloc està ben cobert i aquí mai li pagarem el que li oferirà la Premier. El Rubén diu, el Chelsea va comprar Cucurella per 70, si volen Fermín, 100 o res. I després hi ha algun
oient... No vaig a 70,
Una mica sospicàs.
Sí, va ser una pasta rupa.
52, no, 56, crec
no,
que.
No, jo crec que...
Cucurella, 56.
Jo crec que... Vaja, ara ho miraré, però jo crec que per Cucurella va ser una burrada.
Si són 70, Fermín val 150.
Bé, el Brighton ven així,
No, si estan parlant... És que les xifres d'allà són...
El Chelsea va pagar per Cucurella 65 més 7 en variables. És a dir, clar, si comptes els variables...
Jo pensava que era més car. Bé, home, 70...
No, està mal.
El oient. I acabem amb l'Ivan, que diu el Chelsea no vol Fermín, que no coneixeu el mercat. Ells volen Xavi Simons i Garnacho, i Fermín és la manera de pressionar als altres clubs.
Ah, doncs mira, això faria content a tot el ferminisme.
Si prefereixen a Garnacho a Fermín, Déu els hi conservi la vista,
I fins i tot a Simons.
Bueno, sí, no, és un bon jugador.
Sí,
però... Molt millor que Garnacho.
Sí, bé, com a mínim té el cap a lloc. Però, vaja, entre Simons i Fermín, jo em quedo amb Fermín.
Recordem que el Chelsea és aquell club que va picar amb João Félix després de l'any que va fer el Barça i tots els anys que havia fet l'Atlético.
Però l'ha acabat venent per 30.
Però l'han venut per 30. És que el Chelsea... Sí, el João Félix, que tots sabem que és João Félix, l'han venut per 30 al mateix equip que s'han dut gratis a Íñigo Martínez. Sí, vale. No haré més preguntes.
Per cert,
també és cert que això és una, d'allò dels negocis que et fa Mendes, no? Del, jo te'l porto, però tranquil, que te'l trauré.
I és això. I em van notar el central al Villarreal per 30, el Vieira.
Sí.
Sí, sí, per 30 milions.
Sí, sí, sí. Sí. La llista que fèiem avui amb el Roger, no hi havia cap venda de menys de 30 i alguns futbolistes que jo no havia sentit a la meva vida.
I encara falta per sortir Sterling, Jackson, coses sí, així, sí. Que molt ràndom.
Per cert, que la Ruth parlava, un oient deia, havia d'arribar a la venda dolorosa, que encara no sí. Ho sabem, eh? Però, i ahir hi havia oients que ens retreien, no? I per què no venem a De Jong o a Araujo?
Avui també, eh? Són dos
noms. Ja, però que vull dir que és que...
Perquè no els veuran a buscar.
Si haguéssim vingut, en parlaríem, però és que, pel que sembla, el que, jugador
quan,
que...
Quan és dolorosa...
És per, són jugadors és per que no vols, no vols deixar anar.
Bé, en fi, que l'audiència ho té claríssim, com els nostres col·laboradors d'avui. Fermín no es toca, ja veurem si tenen sort. Ruth, gràcies.
Gràcies.
A veure, Roger, més mercat. Iñaki Peña ja el deixàvem volant cap a ells i avui ja és oficial la seva sortida.
Sí, només estaven pendents de la revisió mèdica i ja l'ha passat, oficial la sessió. Abans s'ha fet oficial també la renovació amb el Barça fins al 2029 per diferir el seu contracte. Ara sí, el Barça ha iniciat ja els tràmits per inscriure Stensne, una inscripció que anirà ràpid i que ha de ser imminent, i demà està previst que es resolgui la sortida d'Oriol Romeu. Ara mateix Barça i jugador estan a prop d'arribar a un acord per la rescisió del contracte del jugador. Amb això, el club podria inscriure Gerard Martín. De fet, la idea és que diumenge a Vallecas Flick ja tingui els dos, tant Stensne com a Gerard Martín, a partir d'aquesta sortida d'Iñaki Peña i també d'Oriol Romeu. I a tot això, el Mallorca vol pescar el Barça. Avui hi ha hagut una reunió entre Deco i representants del Mallorca. Vol Jan Virgili, Héctor Fort i Dani Rodríguez. De moment, el que està molt avançat és el traspàs de Jan Virgili, l'extrem del filial de 19 anys. Ja hi ha acord entre clubs i també entre el Mallorca i el jugador. El Mallorca pagarà uns 3 milions i mig d'euros, signarà demà el jugador, 5 temporades, i el Barça es guardarà el 50% dels drets. Per tant, Jan Virgili fet. Amb Héctor Fort, aquí el que passa és que el Mallorca es vol desprendre de Maffeo i que de moment això està encallat, no troba equip. I Dani Rodríguez, del Barça, voldria una sessió també al Mallorca, però ara mateix és l'última de les opcions del Mallorca.
Molt bé, doncs veurem com avancen totes aquestes petites operacions que han de cristal·litzar en que el Barça tingui la plantilla tancada i inscrita dilluns a la mitjanit quan s'acabi el mercat. I prèviament, com deia el Roger, que Flick pugui comptar amb tots els tants jugadors com sigui possible pel partit del Camp del Rei.
Faltarà Bardaggi, que ja veurem com ho farà el club per inscriure'l, si és que l'acaba inscrivint.
Molt bé, doncs quedarà pendent. Queda't aquí, Roger, que de seguida parlem del sorteig de Champions de demà, però abans nou capítol de retorn, o no, al Camp Nou.
Tot costa.
I el nou capítol, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Ens porta el Johan Cruyff. Ahir, quan ens dibuixaves dubtes i certeses del retorn al Camp Nou, un dels dubtes era, i l'alternativa al Camp Nou, si no s'hi pot jugar al Barça-València? Doncs deies textualment, no ho sap ni el Barça. Bé, avui sabem que el Johan Cruyff, que semblava descartat... És una possible opció.
Sí, perquè tot i que la setmana passada el Barça descartava el Johan Cruyff com a escenari per acollir aquest Barça-València del dia 13 o 14 de setembre, argumentant que aquest estadi, el Johan, no té la reglamentació homologable per jugar un partit de primera divisió i segons els criteris que marca la Lliga, avui aquesta idea ha canviat, ha girat com un giro, com un mitjó, i ara el Barça explica que l'alternativa al Camp Nou per acollir el Barça-València vol que sigui l'estadi Johan Cruyff. Abans que ens exploti el cap, perquè cada setmana expliquem coses diferents, perquè així ens ho expliquen...
Ja s'acaba.
Ho intentarem aclarir. D'entrada, dir que la idea de fer servir el Johan Cruyff com a alternativa al Camp Nou, el Barça fa temps que la manega, tal com va explicar en aquest mateix micròfon el Xavi Campos el dia 29 de juliol. És que jo he dit, això em sona com explicar el Campos. 29 de juliol. Tot i que després, com dèiem...
Fins al punt que s'hi va jugar el Gamper pel mig. Vull dir que
no era una
solució ignota.
Però, clar, després fons del Barça es feien enrere, al final, però aquesta ha passat a ser l'opció alternativa prioritària, descartant ara ja sí per exemple, el camp del Girona, eh? Montilivi, avui està descartat.
No, avui.
Avui.
Avui. Ah, avui. Avui. Molt bé,
avui, fins i tot diria aquesta hora.
Aquesta hora de la tarda.
Gràcies, gràcies. Bé, tot això va lluny, perquè o va endavant, perquè aquest matí una delegació de la Lliga ha inspeccionat el Johan Cruyff per comprovar tot el que caldria canviar o afegir per poder acollir un partit de primera divisió. Especialment important és la instal·lació de la tecnologia per fer funcionar el VAR tal com s'estipula als partits de primera. El Barça diu que això es podria fer perquè, a més, és molt semblant, diuen, a la que es fa servir per la Champions femenina. Per tant, en principi, posar les càmeres i tot el tema del detector semiautomàtic del fora de joc s'hauria de poder fer. L'altre tema és el de l'aforament. El Johan Cruyff és cert que només pot acollir 6.000 espectadors i que la normativa de la Lliga, ho he mirat jo abans de baixar, diu que el mínim és de 8.000 espectadors. Però la Lliga podria fer una excepció.
Davant la possibilitat que no es pugui jugar enlloc.
Sí.
No vindrà de 2.000 seients.
Justo Molinero no va posar un milió de persones a ballar una sardana més gran del món a Can Zamp.
Sí.
Doncs pues juguem a Can Zamp.
Exacte. Sí, sí. La qüestió és que, parlant del femení, hi ha un altre factor que també s'ha de tenir en compte, que és que aquell cap de setmana, el 13-14 de setembre, s'ha de jugar un Barça-Logroño de la Lliga F. Per tant, s'haurien de simultanejar. Quan dic simultanejar, vull dir que en el mateix cap de setmana jugar dos partits, que sabem que això a vegades, per exemple,
amb el Barça Atlètic i el femení s'ha fet, però amb el primer equip masculí femení no es va voler fer l'any passat.
Sí, perquè
amb el Chelsea pel desgast.
Els homes volien que la gespa estigués trepitjada.
Exacte.
Ja, però ara, enteneu-me l'expressió, ara anirien a casa d'elles.
No, clar.
El camp habitual del femení és el Johan Cruyff. No em faltaria que haguessin d'acabar jugant, jo què sé, a Can Dragó.
Aquí has de buscar que un partit es jugui divendres i l'altre dilluns.
Sí, sí. No, dilluns no pots. Diumenge. Dilluns no pots, vaja, perquè hi ha Champions la setmana següent.
A no ser que et surti dijous la Champions.
Ja. Bueno, això ho sabrem. Però
jugaràs fora de casa. Sí.
Tot és fer malabars i quadrar-ho.
Sí, això és el xino i els platillos.
Si el masculí juga dissabte, crec que no hi haurà problema perquè el femení jugui diumenge. Si l'ordre és a l'inrevés, ja ho veurem.
Jo crec que tal com està la cosa, aquest seria el menor dels problemes, tenint en compte que no compleixes l'aforament, que s'han d'adaptar a diverses qüestions tècniques.
Vaja. Bé, la qüestió és que dilluns jo crec que sortirem de dubtes, en principi, perquè dilluns que ve la Lliga li dirà al Barça, li dictarà el seu veredicte, de sí, després de la revisió i de veure tot el que falta, creiem que es pot fer, i per tant pots utilitzar el Johan Cruyff si és que finalment el necessites, perquè això insistim que és un pla B. Mm. Dilluns, curiosament també, com explicàvem ahir, és el dia perquè al matí hi hagi la reunió més al nivell d'Ajuntament, Bombers, Guàrdia Urbana, al Barça, per dir, ei, el Camp Nou què? Es pot o no es pot el dia del València? Per tant, el dilluns sabrem...
Dilluns és un dia D, sí, sí. Però a base de B.
D majúscula...
A més, sí. Tanca el mercat.
A més, s'està tancant.
Posem-nos en la hipòtesi positiva que ja tens tothom inscrit i que Fermín ja sabrem de quin mal hem de morir, podrem abocar-nos a un dia de
per tant, un escenari probable per dilluns és que l'Ajuntament, amb la reunió, digui, ei, no arribeu a temps, el Camp Nou quedi descartat, però en canvi la Lliga digui, el Johan podeu jugar, i per tant ja tinguem escenari per aquest Barça-València. Una altra cosa és que en els dos casos es digui que no, ni un ni l'altre.
Aleshores trucarem a Montilivi.
Trucarem a Girona.
I llavors es tornarà a reobrir, exacte.
I si no, acabarem a Can Zamp, que és l'opció que ara mateix, en fi, més probable. Per cert, el Barça, la UEFA, li ha dit que el seu camp prioritari, el seu principal camp és el Camp Nou, però que té un pla B, que és Montjuïc, per això s'ha arribat a l'acord amb SM, l'empresa que gestiona les instal·lacions olímpiques, per poder-hi jugar fins al febrer. I, contràriament al que s'ha dit moltes vegades, i això si llegeixes la reglamentació de la UEFA i de la Champions ho trobes, el Barça podria jugar algun partit a Montjuïc i algun al Camp Nou, a la Champions, en la mateixa fase Lliga. S'ha de parlar amb la UEFA t'ho ha d'autoritzar, però no és, diríem, una qüestió dràstica que quan, on comences a jugar has d'acabar. En principi sí, però aquest en principi és una expressió que està escrita en el reglament de la UEFA.
Per tant, així com dilluns sí que és un dia de majúscules, allò que vam dir dijous, el Barça li ha de dir a la UEFA quin camp jugarà, i això tindrà un caràcter gairebé inamovible.
La UEFA ha de saber en quin camp es juga el partit que jugaràs 15 dies abans. Per tant, si el primer partit de Champions al Camp Nou ha de ser el 30 de setembre o l'1 d'octubre, doncs cap al 15-16 de setembre li hauria de dir a quin camp a quin camp jugarà aquest partit.
Aquest dia queda ajornat, doncs.
Per cert, crec que Duplantis no farà rècord del món, perquè m'ha informat a mi Aguilar que ha intentat, ha fet 3 intents en 6-10, ha fallat i per tant no pot continuar endavant i ho ha deixat allà per assegurar-se la Diamond League. I molt content per la classificació de l'Almaty a la fase lliga de la Champions.
El Karabakh ara acaba de començar la segona part. 2-1. 2-1.
5-2 en el global.
Per tant, el Karabakh passarà.
El Karabakh juga, és Azerbaijan, juga a Bakú. Tot i que no
què et faria més il·lusió, Karabakh o Almaty?
Almaty és anar a la Xina, pràcticament. És que dir...
Moltes hores d'avió,
En dies clars es veu la Xina.
Depèn del temps que tinguem, igual no descarto una excursió al territori xinès.
Jo
ahir veient el partit, perquè vaig estar veient-lo, clar, l'Almaty Celtic de Glasgow, mirava les graderies i deia, això és la Xina.
Jo respecto tota
la teva esperit de Marco Polo.
Jo estava seguint el contrari, estava mirant els penals pensant...
Volia anar,
jo volia anar a Escòcia.
Tu volies anar a Glasgow
a visitar els seus a fer mal. Ja et diria 4 pas.
T'haig de dir que per què no els dos eliminats, perquè al camp del Celtic ja hem anat unes quantes vegades i ens sabem de memòria el You'll Never Walk Alone. En fi.
Jo no hi he anat.
Us tocaran al camp del Pafos a tots dos. Jo, Bernat, estic vivint molt malament aquest gir cap als equips exòtics, un insigne defensor de la Superliga.
Sí, aquí és veritat que...
Parlant del Pafos...
El Pafos no el vull, el Karabakh no jugaria a la Superliga. Tu no eres el que només volies Liverpool, City, PSG...
Però a mi m'agrada que la Champions vagi un equip que pràcticament toca la Xina. Em fa molta gràcia.
Has fet una mica el gir del Barça. Superliga...
Convidat, amb algun convidat. Ja,
estem mirant avions.
Són mitja amiguets de Txeferin.
No és difícil.
Però s'ha de fer escala a Doha, s'ha de fer escala a Istanbul, s'ha de fer escala...
Però quantes escales són? Dos?
Una.
Només una escala?
És una, però tens diversos llocs per fer escala, però clar...
És massa senzill.
La Mireia no s'ho mereix, però el teu karma mereix que acabis al Mati.
Saps què seria terrible? Que a l'Almaty li toqués al Barça, però a Montjuïc o al Camp Nou.
Hauríeu d'anar en tren.
Sí, com
va fer el Puyol a Donetsk.
Hauries de creuar a Bielorússia o Ucraïna i no sé si està...
En tren, en plan Tintín. Sí.
Però és que està a l'altra banda de tot, eh?
Imagina't que és la primera jornada, que vens de jugar a Can Zamp, al Barça-València, i després has d'anar al Mati en Transsiberià. En fi.
El Bodoglim el prefereixo una mica més.
Jo no...
Però hi ha el glamour del Transsiberià, allò sopant, allò al vagó restaurant, que assassinen algú a tots la nit.
Allò era l'Orient Express.
Jo prefereixo un lloc que ja estigui tot ple de neu, que haguem d'anar amb trineu, o sigui que ens quedem allà...
Bodoglim, tu vols, ja, Bodoglim. Molt bé. A fer l'inalàmbric a 30 sota 0.
Però això és un tema que encara no he plantejat.
Aturarem aquí.
Jo Benfica, com sempre, no et preocupis. I el Dortmund.
Aturarem aquí la deriva turística dels integrants de la TDT, capitanejats per Bernat Soler. Bernat, gràcies.
Gràcies.
Farem una pausa i farem una anàlisi científic i no turístic del sorteig de demà a Mònaco. Ara venim.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vas porta entrada o camí.
Premi Cerverí 2025.
Que no m'importa.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 8 candidates és... Turons, d'Anna Andreu.
Si tres turons fan una serra...
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Si tres turons fan una serra, un imbècil val per cent.
On farà 6 actes aquí.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Així sonen els dies d'estiu a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres trobem el sentit de les cançons al cel obert de Lluís Gavaldà.
Els caps de setmana matinem amb la música popular i d'arrel a Icatmans.
Al vespre descobrim el talent emergent de la música catalana amb Sona Nou. I també viatgem a l'altre barri.
Un món on tothom està de vacances. Dediqueu-vos a escoltar.
A les matinades tastem la música del Dedicatessen. Sortim a ballar a la pista de fusta i sentim discos sencers al fotimer.
A l'estiu, canvia de ritme amb les propostes musicals de Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió! Del 5 al 7 de setembre vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Aconsegueix ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo!
Quan tornes de vacances, l'única cosa que t'endús de record és la sorra. A les xancletes, sorra. Al biquini, sorra. A la motxilla, sorra. A la cartera, el cupó extra de Nadal de l'11. Ja està a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 90 premis de 400.000 euros i més d'un milió de cupons premiats. Aquest estiu, endú-te'n alguna cosa més que sorra a la cartera. Emporta't el cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ara i sempre ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest estiu, les tardes tenen misteri.
Estic segura que l'han atacat aquí.
És molt eficient, senyoreta Scarlett.
A primera hora de la tarda, la primera dona detectiu de Londres. La senyoreta Scarlett i el duc. I després, sang vienesa. A partir de dilluns, cada tarda, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot costa.
L'emocionant himne de la Champions que ens anuncia que torna la millor competició de clubs de futbol del món, i això que hi participaran el Pafos, el Mati, etc. Però també hi participarà, evidentment, el Barça i els millors equips del continent. Roger Arbusà, demà seràs a Mònaco per aquest sorteig que seguirem.
Que bonic és
Mònaco. Ui, no.
No, no, és espantós.
Més que Pafos o què?
No, estarà al nivell, o sigui, ho diu més Mònaco que Pafos.
Jo en això no he estat a Pafos, però hi estaria.
Jo he estat a Limassol, en fi, el... i és molt lleig. El... Però Mònaco és insuportable.
Has estat a Mònaco?
Sí, un cop, a un sorteig també, sí.
Doncs ja, el Roger ja és un expert en la matèria, i demà a partir de les 6, en un Tot Costa especial en directe, amb el Francesc Garriga, el Bernat Soler, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, us explicarem quina sort corre. Dic sorteig i en realitat sí. Serà com l'any passat, cada cop algú premarà una tecla i sortiran els 8 rivals del Barça que vindran repartits dels 4 bombos.
Sí, és la segona temporada amb aquest nou format, amb la fase Lliga, 36 equips repartits en 4 bombos per ordre de coeficient. El Barça està al bombo 1 i amb 8 rivals per a cada equip, 2 de cada bombo, amb 4 partits a casa i 4 partits a fora. El funcionament, com deies, serà ràpid perquè és per ordinador, és a dir, s'extreu manualment cada bola del bombo 1 i a partir d'aquí doncs, un ordinador, un software, doncs, configura els 8 rivals de cada equip, amb dues condicions, que és que cap equip pot jugar contra un equip del mateix país. Per exemple, el Barça no pot jugar contra el Madrid o l'Atlètic de Madrid, o també l'Atlètic Club, que recordem que és a la Champions, està al bombo 4, i com a màxim es podrà enfrontar a dos equips de la mateixa federació. Per tant, no podria jugar contra el City, l'Arsenal, i a més contra el Newcastle, per exemple. Mm-hmm. Sí, City-Arsenal, però no un tercer. I recordem que en aquesta fase Lliga, del primer al vuitè, doncs els equips van directament a vuitens. Això implica estalviar-se una eliminatòria i jugar a casa les tornades de les eliminatòries següents. Del 9è al 24è, doncs, els equips fan un play-off, fan una repesca per accedir a vuitens, i del 25è al 36è, doncs, aquests equips van directament eliminats.
Sí, la novetat competitiva respecte a l'any passat simplement és que si quedes primer a la fase Lliga, et guanyes el dret a jugar les tornades de totes les eliminatòries a casa teva.
Ets cap de sèrie i tens això al favor, sí.
Molt bé. Això l'any passat, recordeu, no passava, perquè el Barça li va tocar jugar la tornada del Dortmund allà, per exemple.
Sí, la de l'Inter.
I la de l'Inter també, quan el Barça havia quedat millor classificat a la fase Lliga. A mi em sembla que està bé això, tot i que ja... que avui comentàvem a la redacció que si el 14è elimina el primer, hereta la condició de cap de sèrie, per tant, el 14è jugarà les tornades a casa, encara que s'enfronti al 6è, al 4...
Sí, però és que ha eliminat el primer.
Ja, ja, però ha quedat 14è a la fase de Lliga, llavors la fase de Lliga no cal que la fem perquè ens estalviaríem jugar contra el Pafos, contra
el
Màtic...
Sí, però la fase de Lliga serveix perquè el 14è jugui contra el primer.
Tu ara ets pro Superliga.
Ara? No, no, jo no vaig fundar la Superliga perquè no em va deixar Florentino.
Ha empatat el Fenerbahçe.
Vaja.
Sí, però continua de moment passant el Karabakh, eh?
Molt bé.
5-3, vaja.
Roger, refresca. No anirem al bombo 3 i al 4. Qui hi ha al bombo 1, per exemple?
Mira, hi ha el Madrid, que no pot tocar el Barça, el City, el Bayern, el Liverpool, el PSG, l'Inter, el Chelsea, el Dortmund i el Barça.
Per tant, l'Atlètic de Madrid no és...
Està al 2, amb l'Arsenal, el Leverkusen, Atalanta, Villarreal, Juve i Eintracht, i veurem també en aquest bombo 2, perquè hi pot entrar el Benfica, hi pot entrar el Bruges, i també hi pot entrar el Rangers.
I el Tottenham.
I el Tottenham, que pot anar al 2 o al 3.
No, el Tottenham va al 2 si el Benfica queda eliminat, sí. Però vaja, això és un embolic que no hi entrarem ara, demà ja abans del sorteig ho explicarem. Tal com està plantejat ara, demanar-vos una preferència.